Bon vespre! Si heu superat les ventoleres i la borrasca glòria i hem arribat fins avui, que és dimecres, i això és Ràdio Sabadell, arriba el moment de seure's a la platea radiofònica de l'Amunt al Taló. Benvinguts, teatreres i teatrers sabadellencs, al programa que us presenta l'activitat teatral de la nostra ciutat. Benvinguts a l'Amunt al Taló.
Amunt al Taló.
Un cop repassada la cartellera teatral de la setmana, que a més aquest cap de setmana va molt plena, amb l'Eloi Garcia a la platea indiscreta farem tres entrevistes. Primer a Joan Casas, un dels autors, juntament amb Feliu Formosa, de la lectura dramatitzada que es presentarà aquest dissabte a les 10 del vespre a l'Espai Foc, d'uns textos inèdits sota el títol de La cantant barbuda. La segona entrevista serà... A la segona entrevista parlarem amb els Vila i Vila, el David Vila i la Laia Vila, que presenten un espectacle també creat de nou a la sala de la Biblioteca del Teatre del Sol aquest cap de setmana. Vila i Vila i la cadira. I la tercera entrevista serà un clàssic, els Pastorets Infantils de la Joventut de la Faràndula. Entrevistarem a una de les seves directores i també a els intèrprets principals de l'espectacle. I després de tot plegat ens infiltrarem al Teatre del Sol per veure com van els assajos del Casament dels Petits Burgesos amb la Júlia i el Bernat. I acabarem amb l'Elvira Franc, que ens explicarà el que ha anat a veure a Barcelona a la secció Teatre de Franc. Tots a punt, apagueu els aparells acústics, excepte el que us permet escoltar-nos, perquè apugem el taló radiofònic de l'Amunt al Taló.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell, tots els dimecres de 9 a 10 del vespre, Amunt al Taló. La platea indiscreta.
I comencem el programa, com sempre, amb el repàs a la cartellera, que ve molt, molt, molt atapeïda. Bon vespre, Eloi, què tal?
Bon vespre, Jaume, molt bé.
Tenim la cartellera calenta, calentem, tota la ventada i els
calenta,
freds
sí.
Que tenim i tota aquesta setmana tan moguda.
Mira, ara t'anava a dir que espero que amb el vent no hagi volat res.
Aviam.
A veure, mira, aquesta setmana ja saps que al Teatre Sant Vicenç estan de celebració, i és la Setmana Sant Vicenç, amb el centre, i fan diverses activitats. A la web i a la seva revista online hi ha més informació, i a les seves xarxes socials, per si tu vols acabar de mirar, que encara queden coses. A la Joventut de la Faràndula, aquest dissabte i diumenge, faran els Pastorets a versió infantil, o representaran a la sala Miguel Hernández a les 6. Per si deies que se m'han acabat els Pastorets de Sant Vicenç, es van acabar els de la Faràndula, encara te'n queden uns altres.
És la rematada final.
El repunt final del Nadal. Per cert, encara et queden torrons?
No.
Bueno.
Jo ja me'ls he menjat tots, ja, els torrons. Ja els dec haver digerit de fa dies.
Ja te'n portaré la setmana que ve. Doncs.
Ah, bueno, perfecte, t'ho agrairé moltíssim.
Comentarem els Pastorets. Al Teatre del Sol hi fan Vila, Vila i la Cadira aquest dissabte i diumenge a les 8, tot i que ja s'han acabat les entrades, han volat molt ràpid, potser les reposaran. I faran també el Casament dels Petits Burgesos del 25 de gener fins al 26 d'abril, els dissabtes a 9:15 i els diumenges a les 6. A l'Espai Sonji Kune hi fan En un moment, també des d'aquest dissabte i el dissabte següent, l'1 de febrer, els dos a les 9. Al Teatre Arlequí, per si et venen de gust titelles, hi fan El Sol Solet i El Gegant del Pi. Això ho faran des del 18 de gener fins al 9 de febrer, els dissabtes a les 6 i els diumenges a les 12 del matí. Més informació a la seva web i tens el telèfon per encarregar entrades. A la Bàscula hi fan Necessito una infermera. I no només la fan, sinó que a més l'han prorrogat, perquè per aquest cap de setmana només quedaven entrades a fet per divendres, però encara ho allargaran una setmana més i el següent divendres dissabte encara ho faran.
Molt bé.
Una coseta més, Goita, mira, l'Espai Foc Ventura, que em sembla que tu després ens explicaràs més coses.
Exactament, la cantant barbuda, oi?
I sí, senyor, el dissabte només a les 9, però ja s'han exhaurit les entrades.
Sí, i no és... Bé, ara parlarem amb el Joan Casas, que és un dels autors, i aviam si hi ha alguna possibilitat que es pugui prorrogar.
A veure què ens diu. Encara més, a Sant Quirze, aquí hauràs d'agafar el tren o fer una passejadeta, la companyia Incert hi fa una trama mal ordida a la Patronal el dissabte 25 a les 8. I em sembla que amb tot això, si no m'ha volat res, ja ho tenim tot.
Doncs déu-n'hi-do, moltíssimes gràcies a Eloi, com sempre, per portar-nos al programa d'activitats i d'espectacles de la nostra ciutat.
Moltes de res, doncs. Apa.
L'entrevista.
Estem tancant l'any de la Colla de Sabadell. De fet, aquest diumenge hi haurà un acte de cloenda amb un vermut, música i amb alguna altra sorpresa a la plaça de les Marquilles i al carrer d'en Font a les 12 del migdia. Però just el dissabte a les 9 del vespre, a l'Espai Foc, es presenta un acte que, tot i no ser directament de la Colla de Sabadell, sí que presenta un regust molt semblant a l'estil que ells van sembrar. Estem parlant de la cantant Barbuda. Sí, sí, Barbuda, no calva, eh? I pel títol ja es pot apreciar que aquest regust que comentava. És un text que van escriure el Feliu Formosa, el gran Feliu Formosa, i en Joan Casas fa uns 30 anys, i que ara s'ha recuperat i veu la llum en forma de lectura dramatitzada. I justament tenim el plaer de poder parlar amb un dels seus autors, el Joan Casas. Bon vespre, Joan.
Bon vespre, salut.
Què tal? Ens pots explicar una mica com va sorgir la idea d'escriure aquest text amb el Feliu a dues mans?
A veure, amb el Feliu ja havíem fet dos llibres a mitges, dos llibres de poesia, per procediments una mica més habituals. Primer vam fer un llibre de tanques que es deia Amb Afecte, que nosaltres ho escrivíem amb E, tot i que el sentit era la vocal neutra barcelonina, que podia ser una A, i que va guanyar fins i tot un premi. I després en vam fer un altre que es deia Pols al retrovisor, per procediments més surrealistes, més pròxims a allò que els surrealistes en deien cadàvers exquisits. I després d'això, com que ens avorríem, allò cervesa va, cervesa ve, parlàvem molt de les coses que feien els dadaistes, el Feliu era més treballà i jo no tant, ens agradava a tots dos molt l'Eric Satie, i hi havia una cosa que la vam posar en una pàgina, que és un text de l'Eric Satie que ara et llegiré, que és molt bonic, que diu: no et peguis la xocolata amb els dits. I és un diàleg, on un personatge diu: espera't que es refredi una mica, ho veus? Ja t'has cremat la llengua. I l'altre personatge contesta: no, mama, m'he empassat la cullereta. Ens va semblar que aquest era un punt de partida perfecte per no se sap bé què, i vam continuar escrivint coses ara tu, ara jo, en forma de diàlegs, on un feia un personatge, l'altre feia l'altre, i amb altres formes diverses, tot plegat va acabar tenint un gruix considerable, i tenim un honor del qual el Feliu està molt orgullós. El Feliu està orgullosíssim de que una vegada, al cap de molts anys, vam presentar aquest patracol al Premi Joan Oliver d'Humor i Sàtira, sí, i va quedar desert.
Val.
Amb el qual vam aconseguir un èxit molt similar a l'any que ve, i ens vam considerar a partir d'aquell moment treballants adoptius.
Ja, ja, ja. Molt bé. I quan va ser que el vau presentar? Perquè el premi ja fa temps que es va deixar de...
No me'n recordo.
Quan vau escriure, per tant, tot això, no ho vau concebre per ser representat com a lectura?
No ho vam concebre de cap manera.
Ja. Yeah.
Com que tots dos ens interessava el teatre, vam explorar el teatre des de diferents perspectives. Una que eren situacions dialogals amb uns personatges una mica particulars. Vam fer un diàleg entre dos brins d'herba del camp del Barça, vam fer un diàleg entre dues monedes de 5 duros, aleshores hi havia monedes de 5 duros. Sí. Vam fer un diàleg entre un sifon i una safata, no?, a partir d'un acudit molt groller que deia: no me toques el culo que me meo.
Yeah, yeah, yeah.
Li deia el sifon a la safata, i tot això ho vam desenvolupar. Un diàleg entre un turista japonès i una pedra de la Pedrera, i van anar sortint bestieses d'aquestes diverses. I després vam fer altres coses. Per exemple, escrivíem una cosa que en dèiem teatrins, que eren llistes de personatges, allò que se'n diuen dramatis personae, però tan desenvolupades que acabaven sent obres de teatre senceres. O acotacions inicials d'una obra on només amb l'acotació inicial ja havia passat tot. No?
I tot això està recollit a la cantant barbuda?
Tot això és la cantant barbuda.
És la cantant barbuda.
Sí. Passa que de la cantant barbuda la lectura se'n presentaran les coses més llegibles. No?
Perquè no s'ha arribat ni a publicar, tan sols ho veu presentar en el Premi Joan Oliver i ja està, en el Premi Pere Quart i ja està.
No s'ha arribat a publicar mai. Jo penso que és clar, també, a veure, vull dir, el Feliu és una personalitat molt respectable i això doncs hauria engegat el seu respecte a fer punyetes, el meu m'és una mica igual, però el seu em sap greu, és amic meu i és Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, vull dir, jo li deia a Feliu, no ens ho peguis. I, bé, ara m'imagino que ja tot se li fot més i a mi també.
I ho ha volgut recuperar, ja, no?
No, de fet ha sigut en Joaquim Armengol, que és amic de tots dos.
Que és el director de la lectura, de l'espectacle.
Sí, en Joaquim tenia una revista que va tenir la mala idea de posar-li El Procés, amb la qual tothom l'ha mal entesa, no? Perquè era més kafkiana que no... Però també, potser la cosa no anava desencaminada. Bé, en fi. I aleshores va dedicar tot un número molt gruixut de la revista al Feliu, mentre estava preparant aquest número... li vam notificar l'existència d'aquest material, però esclar, si hagués inclòs aquest material, l'obesitat de la revista hauria estat excessiva i no va gosar, però tenia ganes de fer alguna cosa. Jo dic que això, que aquest material era la vella dorment del bosc i que l'Armengol li va fer un petó als morros i la va despertar i ara no sabem què fotre.
Molt bé, i en el cartell que es presenta aquí a l'Espai Foc hi ha un dibuix amb un pols entre Stanislavski i Brecht. No sé, la relació amb el contingut de tota la resta del text d'aquest dibuix.
No, perquè també hi ha un diàleg entre Stanislavski i Brecht. Que aquest el llegirem el Feliu i jo.
Ah, molt bé.
Sí. I el Feliu, tot això és molt trivial, farà de Brecht. Jo ja el deixo, que faci
de fet, l'ha traduït pràcticament
clar,
tot, no?
Vull dir, o sigui que... Déu, s'han farfegat de Brecht tota la vida d'una manera que ha de dir, però deixeu fer de Brecht ara, que és gran, no? Doncs farà de Brecht i jo faré de Stanislavski.
Molt bé, i per tant, corregeix-me si m'equivoco, però els intèrprets de la lectura són noms bastant reconeguts del Teatre de Catalunya, el Josep Pedrals, la Montplans, el Miquel Mallafré i la Gisela Ruiz, i vosaltres dos també.
Sí, senyor.
I una mica a nivell doncs, de posada en escena, no sé si heu pogut parlar amb el Joaquim Armengol de com ell ho planteja, si serà una lectura estrictament o hi haurà algun tipus doncs, una mica de dramatització, perquè no sé si això que m'explicaves doncs, del Canti i la Safata, no? Vull dir que hi ha algun tipus de petita, hi ha algun plantejament doncs, de muntatge o de direcció especial?
A veure, la cosa no tindrà grans complexitats perquè tampoc en pot tenir, perquè tampoc hem tingut massa ocasió de preparar-ho. Vam dir, quedem per fer un assaig. Hi ha allò que diuen els músics de jazz, no, que ser jazz de covards. Però vam tenir la covardia de fer un assaig. I el vam fer, ara fa uns quants dies vam fer un assaig, ens vam trobar tots i vam llegir més o menys per ordre el que s'ha de llegir. Però crec que va ser certament un acte de covardia, que no ho havíem d'haver fet. que havíem d'haver vingut aquí i ja ho hauríeu vist, el que sortia. Ja ho veureu.
Sí.
Que està bé.
Molt bé, i com a autor del text i que l'obra hagi estat acollida per la Comissió de la Colla de Sabadell com un acte doncs, de la celebració del centenari, com ho veus?
Jo estic... content, perquè penso que, és clar que en Feliu, el pobre sí que és de Sabadell. I aleshores conserva aquest... I va ser prou amic d'en Joan Oliver en temps. I conserva aquest sentit de l'humor. Jo sóc més de bar. Ell diu, el Feliu diu que tot el que són marranades que hi ha en el text són cosa meva. Perquè sóc d'Hospitalet i ja se sap que... Aquesta cosa xava i porqueta que tenim allà baix. Però no és del tot veritat. hi ha coses que són porques i que són del Feliu Formosa.
Ja. Yeah. I suposo que deu saber que a l'hora de posar a la venda les entrades per aquí a l'Espai Foc, en menys de 48 hores s'han arribat a vendre totes les, o reservar totes les entrades. Teniu pensat a poder-ho repetir?
Veurem què passa. Jo ja has vist tu que en el cartell també diu que la cosa pot acabar com el Rosari de l'Aurora.
Sí.
És perfectament possible que s'acabi com el Rosari de l'Aurora i aleshores depèn de com s'acabi. Veurem si ho repetim, no? Si no acabem tots apedregats o ens venen a agafar els Mossos d'Esquadra, potser val la pena que ho repetim.
Per això mateix. Vaja, jo penso que valdrà la pena, només pel que ens expliques. I no sé si teniu algun altre text inèdit a l'estil amb el Feliu, també, que hagi quedat així, doncs, al tinter.
Em sap greu de dir que no.
No.
I van haver aquells dos que vam fer, un llibre es deia Amb Efecte, l'altre es deia Pols, el retrovisor, i hi havia la cantant barbuda. No tenim...
Ja.
A mitges tenim un altre llibre. Per cert, ara em faig promoció. He venido para hablar de mi libro, que deia aquell.
Sí,
home,
sí.
Hem traduït Sòfocles fa 4 dies, això,
ja.
Fa 4 dies que hem tret tot un volum amb totes les tragèdies de Sòfocles posades en vers. Amb decasíl·labs catalans, amb el nostre equivalent del pentàmetre iàmbic, i el Feliu n'ha fet 4, m'ha guanyat per mà, i jo només n'he fet 3, però he fet el pròleg.
Yeah.
I aquí diguéssim més o menys hem passat.
Sí, i això, iguals.
Si així més o menys han quedat iguals, això ho ha fet l'editorial Coma Negra, i això és una cosa més o menys seriosa.
Ja.
O bastant seriosa, ara que hi penso.
I tant, molt seriosa.
I fins i tot diria que molt seriosa.
I tant. Comparat amb la cantant barbuda, segur que no té... Que hi ha una gran diferència. Joan, moltíssimes gràcies. Un plaer poder tenir a Sabadell un espectacle com aquest i a veure si es pot tornar a repetir. I moltíssimes gràcies per atendre'l amb un alt taló.
Molt bé. A la vostra disposició.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell.
I continuem demostrant que la ciutat ha quedat feliçment tocada per l'empremta de la celebració de l'any de la Colla de Sabadell, i parlàvem amb el Joan Casas sobre la cantant barbuda, i ara anem a una altra proposta que a primer cop d'ull ja sembla que tingui un regust a l'estil de la colla. Estem parlant d'un espectacle que els seus creadors titllen de Teatre Dansa de l'Absurd i que es presenta a la Sala Biblioteca del Teatre del Sol aquest cap de setmana, dissabte i diumenge a les 8 del vespre, sota el títol de Vila i Vila i la Cadira. Per això tenim al nostre estudi els dos creadors de l'espectacle perquè ens expliquin com ho estan preparant. El David Vila, bon vespre, David.
Bon vespre.
I la Laia Vila, bon vespre, Laia.
Hola.
Primer de tot, sense voler ser tafaners, sou família?
Sí.
Sí?
Hem decidit que sí.
Sí, hem decidit que sí.
No ho érem abans, però hem decidit que això també és molt plàstic, no?
Vull dir que... perquè hi ha rumors i després hem decidit que els rumors ens agraden.
Molt bé. I hem decidit que sí.
Ho som.
Per tant, sou
família. Ens hem fet familiars.
Però no explicarem com.
No.
No.
I es pot saber quin grau de parentiu teniu?
No. Molt,
no.
Molt
parentiu.
No es pot, però
molt. Molt, 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 moltíssim.
Però el grau no el sabem.
Home, el cognom coincideix i tot, sí. Imagina quin grau de parentesc, sí. Molt, molt gran.
Per tant, o germans, o cosins, o...
Exacte,
no, no.
O, sí.
Podríem, no?
Ens podríem remuntar segles enrere,
sí.
Jo crec.
Això sí que tenim una història, sí.
Sí.
Molt bé.
Sí, sí.
I què significa la classificació aquesta de Teatre Dansa de l'Absurd?
Mira, jo això de la part del Teatre Dansa, deixo que ho expliqui la Laia. Oi, Laia?
És tan mono. Sí. El teatre dansa neix en una època així de guerra, no? On la dansa intenta expressar tots els terrors que s'havien viscut i s'expressa, bueno, a través molt del gest i no utilitza la paraula, però sí que utilitza el cos i és una manera molt, molt plàstica de transmetre.
Ja. I a partir d'aquí heu creat aquest espectacle?
O sí.
Com va sorgir la idea de crear Vila, Vila i la Cadira?
Bé, la idea en si...
No s'explica, no?
L'explicarem directament al teatre, d'on va sorgir exactament la idea de Vila en Vila i la Cadira. Sí que és veritat que juntant el teatre dansa, que és l'especialitat de la Laia, i l'absurd, que és bastant la meva especialitat, ha acabat sortint aquest concepte del teatre dansa de l'absurd. La Laia deia que, clar, en el teatre dansa no acostuma a donar-se tant pes a la paraula. Aquí hem posat la paraula pel mig, per tant, fem com unes quantes voltes sobre ella mateixa, no? Tot el concepte de l'absurd. I la Cadira és un personatge que vam conèixer un dia, estàvem, només podem dir que érem a les Terres de l'Ebre, i després, de fet, en l'espectacle ho expliquem, no? No sé si nosaltres o la Cadira, perquè això no ho sabem qui ho explica, però jo crec que allà qui vingui acabarà d'esbrinar d'on surt aquesta relació entre els dos Viles i la Cadira.
Molt bé. I els dos havíeu fet ja incursions al món del teatre, si no m'equivoco, però realment arribar a crear un espectacle tan complet, ho havíeu fet alguna vegada? I com has assegut el fet d'anar-ho construint, anar-ho creant?
No, conjuntament és la primera vegada, no?
Conjuntament sols.
Conjuntament sols, sí.
Sols. Amb més gent, sí. El teatre familiar. Com que tot això és una producció de Petit Món, que és una associació de teatre-dansa que des de l'any 2002, que la va crear la Laia, es dedica a fer tallers, espectacles, sempre amb un rerefons social, doncs des d'allà també tenim el teatre familiar, no? Que segurament el vol explicar la Laia, que és qui el va crear.
Doncs sí, ara fa potser 3 anys, no?, que estem fent espectacles amb un objectiu de que gent que mai ha pujat un escenari ni s'ha atrevit a fer res de les arts escèniques, doncs, bueno, perdi la por i tingui un repte, i un repte en família. I en això s'hi va unir el David, i hem estat creant diferents espectacles conjuntament. Els hem codirigit els dos. Ell també ha estat com a actor. I en aquesta vegada sí que ens hem atrevit a dir, bueno, dirigim-nos i actuem junts en una peça una mica surrealista, però que parla de la vida, del dia a dia, de les emocions, dels reptes, de les pors i de les il·lusions de tots, no?
De tots, sí. Partim de situacions molt quotidianes. El que creiem és que tothom s'hi pot sentir identificat, no? Des de la que són tan simple com, per exemple, anar a comprar el pa, per dir-ho d'alguna manera, com altres situacions més socials, col·lectives, no?, en què com a país ens trobem, no?, des de la repressió, l'empresonament, l'ascens del feixisme, totes aquestes coses que ens preocupen, nosaltres amb aquest rerefons social que sempre li volem donar i de sentit crític, doncs aprofitem de vegades l'absurd, perquè de vegades moltes d'aquestes ideologies, aquestes actuacions polítiques, doncs també són completament absurdes, no? Doncs reduint i exprimint al màxim aquest absurd, hem acabat muntant una miqueta això, aquest univers.
I en tots, o sigui, hi ha teatre, hi ha dansa, i...
És que no es pot explicar, és que és molt complicat, no? Nosaltres intentem descriure-ho.
Però vull dir que costa.
I el David li dic, tu que ets de paraula, descriu-ho. I ell no sap, per tant, dic que a partir d'aquí no es pot.
Però això vol dir que, per exemple, un balla i l'altre parla?
No sempre.
O els dos balleu i els dos
no
parleu?
No se sap. Jo l'únic que sé és que moltes vegades l'he de fer fora de la sala d'assaig, perquè dic, no puc més, és que cada vegada que ens trobem surt alguna cosa més absurd i ja està, prou, és com un imant...
Sí, tanquem això vol dir que no, és un espectacle que està obert, que pot ser un dia la representació d'un dia i de l'altre poden ser molt diferents.
Esperem que no,
però sí que és veritat que ens passa que el dia abans, per exemple, en el teatre familiar, doncs dius, calla, i si...
I
l'ICI és molt perillós, no?
Sí.
I jo
no
crec que...
no trobem fi.
No, jo crec que ens hem de dosificar mútuament perquè som bastant perillosos junts.
Sí, som molt intensos i molt. Podem no caure bé, eh?
Sí, sobretot quan estem junts.
Sí,
en som conscients. I amb aquests espectacles de teatre familiar...
Perdoneu-nos.
Doncs, sí, n'aprofitem.
No, jo crec que abans els 80 persones que ens venen a veure, perdoneu-nos.
Perdoneu-nos per...
Home, però no pot ser que demaneu disculpes
no,
només per
començar.
Cal. Sí, cal, home, sí, més amb les entrades exaurides, no?, que diuen que hi ha. I... No, ens sorprèn, no?, la bona acollida, en tenim moltes ganes, no?, d'explicar...
Però si explica... O sigui, estàveu parlant de temes de quotidianitat, de molts temes. Una mica sí que deveu tenir tots aquests temes ja tancats. El que
Totalment.
Poden sortir són formes d'expressar-los diferents, no?
Completament. Sí. No, i de fet el que nosaltres volem és que la gent vingui amb la ment absolutament oberta. És a dir, sense cap mena de prejudici...
I desperts.
Desperts. I sense saber què van a veure. Per això tampoc no donem gaires pistes. I fins i tot gent del nostre voltant que ens pregunta, gent de la companyia, no?, de Petit Món, però exactament què feu?
No ho sabem.
La Laia fa de Laia i el David fa de David.
Ja està.
I a partir d'aquí, pobres, doncs alguns s'han vist empesos a dir, ho hem de veure, no? Però...
Vam estrenar Igualada, realment.
Sí.
L'estrena oficial va ser Igualada.
El Teatre de l'Ateneu, sí.
A finals de setembre.
Sí.
I va tenir bona acollida.
Sí. La veritat és que va ser una experiència interessant perquè era un teatre gran. L'espectacle potser està pensat més de petit format. Ens sentim molt còmodes, no?, ara, corrent per la biblioteca del Sol.
La biblioteca és petita.
Perquè expliquem històries, que el que volem és tocar a la gent, que els arribin, i que els tenim tan a prop, no? que jo crec que això hi ajuda, que no crea aquella distància que de vegades hi ha, no? en un teatre, que pot passar en una sala més gran.
I perquè hi hagi dansa també hi ha d'haver música.
Sí.
No? O hi ha percussió amb la cadira.
No. Mira.
Bueno, has donat una idea.
Ai, que no és una cosa que
sí. Encara ens queda un marge per canviar.
No, sisplau.
No, ara anem molt...
Els que deuen patir són els tècnics.
Sí, mira, ara, com que ja hem fet l'assaig tècnic...
Ara venim.
Ara ja no podem fer més i sis.
No, jo crec que ara ja hem arribat a un punt que pensem... Va, deixem-ho aquí, ni que sigui per compassió amb el tècnic, perquè si fos per nosaltres, jo crec que sí que aniríem tocant coses, no? Però ara jo crec que ja ens veiem obligats a deixar-ho aquí.
A frenar.
Però això que deia, que hi ha música, per tant, també, en l'espectacle?
Sí,
sí, no és música en directe, això no.
Volíem incorporar música en directe i
pensat,
una actriu,
sí.
Però ens hem quedat...
En la nostra austeritat.
Sí.
Perquè en el fons et és molt auster. I les històries que expliquem també, i la manera com les expressem també. Però alhora, en aquesta austeritat, jo crec
Veus?
Que...
Veus? Tu tampoc saps parlar.
És que si ens deixeu gaire estona més en antena acabarem barallant-nos.
Ui. Però... No, que heu de tenir un cap de setmana que heu de compartir escenari.
Sí, sí.
De fet, hi ha moltes vegades que comparteixen escenari gent amb molta tensió i surten grans espectacles, eh? O sigui,
sí.
Que,
potser,
de moment la tensió ja la tenim.
Encara es pot servir.
Jo no puc més.
Sí, ja.
En fi, que ens explicava. Sí, sí.
No, això, que creiem que entre línies es poden llegir moltes coses i que en els moviments, en els gestos, en tot el que es percebrà allà, doncs també. Per això dèiem que la gent hi vingui com amb la ment molt oberta, no? De dir, va, deixaré que m'obrin portes i que m'expliquin les coses de maneres que potser no me les han explicat mai.
Sí, i sobretot deixar-te transportar pel passat i pel present, no? Que hi ha moltes històries que et sents que les estàs vivint avui i te l'estan explicant en el passat i deixar-te, doncs, reviure emocions.
Sí, i tampoc no ens volem quedar només en un registre, no? De vegades transmetem la imatge aquesta de l'absurd, no? I sembla que només haguem d'explicar històries, doncs, així que transformen una miqueta la realitat. Però, en el fons, el missatge que hi ha en aquest Vila en Vila i la Cadira que farem aquest cap de setmana, creiem que és molt profund, val? En molts sentits, també des d'un punt de vista social, eh? Individual, per moltes persones que poden sentir-se apel·lades en alguns determinats aspectes, però a nivell col·lectiu volem transmetre un missatge com molt clar, no? Passa que de vegades disfressant-ho d'això d'absurd, ja que hem dit la paraula tants cops, doncs és una manera de fer un tra diferent, no? Però el missatge hi continua sent.
Sí, és intens.
És intens, com nosaltres, sí.
Molt bé. I això que explicava al principi, que respecte a la colla de Sabadell,
sí.
I parlant d'absurd, no sé si es podria englobar també com dintre del regust aquest que pot tenir, doncs, a l'obra de la colla de Sabadell, també es pot trobar una mica amb l'espectacle que heu preparat.
Jo crec que el regust una miqueta hi és, no? Sabadell és Sabadell, i això hem de tenir molt clar. La gent de fora de Sabadell no ho sap, però som la capital de la galàxia, no? I hi ha aquella samarreta de Sabadell és capital, del Vallès Occidental, de les terres catalanes i del món en general.
El Roger Benet, el nostre tècnic,
la porta,
i la llueix,
com a bon
ara,
tècnic,
no podeu
com a bon
veure,
sabadellenc.
Però...
I jo hi afegiria que no només del món en general, sinó de la galàxia, no? Vull dir, no n'hi ha cap mena de dubte.
Vinga, som-hi!
I som-hi, clar que som-hi. Sí, home, l'imperialisme sabadellenc pot amb tot.
Fem-ho bé, no?
Fem-ho bé. I jo crec que sí, que hi ha una personalitat sabadellenca, un toc d'humor, d'absurd, punyent, gens gratuït, en part murri, però en part molt incisiu, que jo crec que sí, que una mica, vulguis que no, tots en som hereus, no? I salvant les distàncies, perquè estem fent coses molt diferents, però una miqueta sempre hi és.
Molt bé, doncs, escolteu, s'han exhaurit les entrades. No sé si teniu prevista alguna repetició aquí a Sabadell.
A Sabadell, de moment, no. Sí que ens han demanat, ja tenim data a Gràcia, al Vila de Gràcia, a Barcelona, i també a Terrassa, que no saben el que han fet.
Ui.
Convidar dos sabadellencs a Terrassa, si us plau.
Ens faran fora.
Ens faran fora, no, perquè, a part, en l'espectacle també reivindiquem el sabadellenquisme.
Sí.
És a dir que... Però nosaltres som molt agosarats.
No? S'ha sí. d'anar...
S'ha d'anar a parlar amb la pobra
exacte,
gent de Terrassa.
Exacte.
Sí, sí, sí.
Laia, David, moltíssimes gràcies per haver vingut tan de pressa com heu pogut a l'hora d'acabar l'assaig tècnic. I molta merda amb aquesta actuació. No feu... No li canvieu moltes coses al tècnic ara que ja heu tancat l'assaig.
No, és molt maco l'Oriol.
Sí, la veritat és que sí. Mira, no li has canviat ni el nom, però normalment ho fas.
Li he dit bé a la primera.
Sí, la Laia té tendència a canviar els noms a la gent. Sí, doncs sí, sí.
Amb això moltíssima merda amb aquest
moltes
cap
gràcies.
De setmana i això, i ens retrobem en una altra ocasió.
Gràcies. Moltíssimes gràcies.
Totes les festes tenen cap buitada i a Sabadell també, i si es tracta dels Pastorets encara més, perquè si ha quedat algú sense veure'ls, aquest cap de setmana té la darrera oportunitat a la sala Miguel Hernández amb els més joves de la joventut de la faràndula, els Pastorets infantils, o millor dit podríem dir juvenils, i interpretats pel planter de joves actors i actrius que ha de permetre allargar durant molts anys més la programació dels Pastorets a la joventut de la faràndula. I avui el nostre estudi s'ha omplert de joventut perquè tenim amb nosaltres a una de les directores, la Mare Aymerich. Bon vespre, Mar.
Bon vespre.
I també ens acompanyen actors i actrius d'aquesta versió infantil dels Pastorets, concretament el Biel Camarasa.
Hola, bon vespre.
El Biel, el Genís Garcia.
Hola, bona nit.
Bona nit. I la Marta Galinsova, què tal?
Bona nit.
Molt bé. Una mica perquè ens expliquin com ho estan preparant, com estan preparant aquests Pastorets infantils. Mar, aquest any és el primer any que dirigiu els Pastorets, oi?
Sí, els infantils, sí.
Els infantils, exacte. Però segur que la vostra trajectòria en el món dels Pastorets ja deu haver sigut molt àmplia,
exacte.
Tant en els infantils com en la versió d'adults. Però com és afrontar la direcció d'uns Pastorets? Així, encara que siguin en la versió doncs, infantil, però uns Pastorets que és un espectacle que dura més de 2 hores i amb una pila d'escenes i que gairebé és un muntatge molt complex.
Doncs aviam, a mi quan m'ho van, van proposar, ho decidim una mica entre tots els monitors de teatre, que formem el taller de teatre infantil, i quan ens vam pensar amb la meva companya, la Berta Robles, i jo, pues ens vam afrontar això i vam dir, ho farem, sí. I ens vam agafar amb ganes, ens van avisar que seria dur, vull dir que hi ha molta feina darrere que no es té en compte, bueno, sí que es té en compte, em refereixo, però que no es veu, i s'han de preparar moltes coses, però jo penso que ens ha anat prou bé, que ho portem molt al dia i que...
No sé si entre els altres els directors que han sigut... els monitors que han sigut directors dels altres anys també us ajuden una mica amb
sí.
alguns temes, sí?
Sí, sí
perquè
sí,
tot l'equip de monitors també es volca en la direcció.
Exacte. Bueno,
potser en la direcció no, però en que és la producció en si.
Sí, exacte. Sí? Directament aquest divendres, que ja fem l'assaig general el dissabte i el diumenge, i ens reservem aquest cap de setmana tots els monitors per anar a ajudar amb els canvis de decorat, amb micròfon als nens, maquillatge,
val.
Tot.
Perquè ells estan, per tant, al darrere amb tota la part tècnica,
exacte.
Amb la resta de l'equip. Molt bé. I com heu escollit el repartiment dels Pastorets infantils?
A través d'un càsting, completament. O sigui, en cap moment teníem a ningú al cap pensar, o sigui, no, a vegades els veus i dius...
Perquè, perdona, heu renovat totalment el repartiment respecte a l'any passat, si no m'equivoco.
S'acostuma a renovar cada any.
Que es canvia,
sí.
Heu canviat...
O sigui, els Pastorets infantils, a diferència dels grans, sí que cada any, com que som directors o directores nous... canviem els nens, per tant s'acostuma a fer un càsting, a no ser que tinguis algú ja al cap, i a partir del càsting doncs, ja es fa una selecció, però no s'acostuma a repetir els personatges.
I, perdó, i això em deies, heu fet un càsting, per tant?
Sí, vam fer a principis, a finals de juny, o per allà al juliol, vam fer un càsting, i van anar passant. O sigui,
a l'estiu,
un...
aquell moment que pensant Pastorets encara...
Exacte.
Ara perquè fa fred i això, però sí. Quan estàs a l'estiu pensant Pastorets encara et cau molt lluny, però s'ha de preparar.
Però sí, sí, hi ha molta feina. I res, vam fer un càsting, van ser 2 dies de càsting i que anessin venint els nens que estiguessin interessats en venir i els vam estar gravant, de què es presentaven i envers això... decidim.
I com a monitors del taller de teatre, que creieu que els Pastorets són una bona eina per la formació a nivell teatral?
És una cosa més, jo penso, i en el fons agafen un repte perquè les obres que fan al taller de teatre són obres molt més curtes, per no dir molt més curtes, que duren 15 o 20 minuts com a molt, tenen unes 15-20 frases els grans, com fan ells ara, i Pastorets és una obra molt més llarga, s'afronta a un text molt més difícil, molt més llarg, i jo penso que és un altre tema.
I a nivell de tot el que és el muntatge en si de l'espectacle, quan es munten els Pastorets al Teatre Municipal de la Faràndula, sí, el gran escenari doncs, de la Faràndula, el muntatge és molt encotillat, perquè evidentment hi ha una escenografia que està tota prevista. En canvi aquí, com que teniu molta més llibertat en aquest sentit, sí, perquè no heu de prendre només de tota l'escenografia doncs, que hi ha prevista, no sé si heu pogut aportar doncs, vosaltres alguna novetat, alguna diferència respecte als anys anteriors?
Aquest any precisament no. O sigui, nosaltres, sí que cada director o directora té la totalment llibertat, com dius, de canviar el que es vulgui, però sí que nosaltres aquest any tampoc ens... O sigui, tenim ja un decorat bastant fixe, que sí que s'ha anat renovant al llarg dels anys, però amb el que tenim no ens hi vam voler fixar amb això, i sí que ens hi hem dedicat, per exemple, més en tema de maquillatge, que ens agrada potser més, i hem fet coses guais, ens hem dedicat a fer una foto aquest any també, que ja s'havia fet anys anteriors, i tampoc hem volgut centrar-nos molt en anar a fer un canvi de decorat quan tampoc potser el veiem necessari.
Ja, i, però sí que novetats, quines, almenys hi ha una novetat que és important, i és que el Satanàs ho interpreta una noia, que en aquest cas és la Marta. Marta, com va això de fer de Satanàs?
Home, és un repte bastant gran, però amb l'ajuda de directors i també els amics que estan al repartiment, ho vas afrontant i bé, perquè a més també hi ha altres actrius, nenes, que han fet de Satanàs, llavors agafes una mica de referència.
Sí, no, els Pastorets ja hi havien hagut alguna altra vegada.
L'any passat, concretament.
Sí, també va ser...
Ho va fer una noia,
sí, també va fer una noia.
Sí.
Molt bé. I no sé si en el cas doncs, del Satanàs, que doncs, quan ho ha de fer un noi i pot posar aquesta veu doncs, més forta, no sé si vosaltres li doneu alguna visió diferent. O també vas a cridar el Lluquet i el Rovelló i espantar-los d'aquesta manera així més enèrgic o més viril, diguem-ne.
En la veu tampoc ens hi hem posat gaire, perquè jo tinc una veu bastant greu, diguéssim, i llavors tampoc hem volgut fer una veu d'home. Hem volgut fer la meva veu, la que em surti, i la que jo crec que pugui ser d'aquest personatge.
Molt bé. I vosaltres, el Biel i el Genís, que feu la parella protagonista, què havíeu interpretat abans en els Pastorets infantils?
Jo abans havia interpretat de Llucifer i bueno, també de Simeó i de Sant Josep quan ja era més petit i això.
I has trobat una mica de canvi, no?
Sí, bastant.
Què és el respecte a Llucifer? O sigui, has passat ara a la banda, sí, diguem-ne, dels pastors. Quina diferència hi trobes entre el Lluquet i el Llucifer a nivell de personatges?
O sigui, el Llucifer és com molt de dimoni i la veu també l'has de canviar, els moviments són diferents i Lluquet té més text i has de parlar més i has d'interactuar més amb els pastors.
I això de portar un personatge que gairebé porta l'obra, que dura 2 hores i mitja, com ho porta? Com t'ha anat? Com ho estàs portant?
Bé.
Sí?
Sí, ho porto bé. A mi m'agrada molt això.
Sí? I en el cas del Genís, el teu personatge és el rondinaire. T'és difícil donar-li aquesta característica?
No, jo ja, en plan, tinc ja un... En la meva vida normal, diguéssim, ja sóc bastant rondinaire, per tant, no m'ha gustat.
Ja no tens problema.
En aquest aspecte, en plan del paper de rovelló, no he tingut gaire problema.
I abans havies fet també algun altre paper?
Sí, vaig començar com ell fent de pastor i després vaig passar a fer d'enveja.
Val, molt bé. I llavors, en els Pastorets grans també interpreteu, sortiu?
Sí. Sí, fem de... Bueno, no fem de... Fem de poble, de pastors.
Sortiu de pastors.
Sí.
Sí, és com una tradició de cada any. És com l'obra La Faràndula, que tota La Faràndula hi surt i és bastant xulo.
I llavors també hi voleu participar. No sé, fent tant... aquests tres personatges que són personatges molt... molt bueno, són els protagonistes de l'obra, vaja. No sé si teniu algun referent concret dels actors que fan el vostre personatge en els Pastorets. Dels grans, vull dir.
jo, per exemple, segueixo l'obra, penso com ho faria el Lluquet i m'imagino de tants cops que he vist l'obra.
Per exemple, el Lluquet aquest any és el Gorka.
Sí.
L'any passat era nosaltres perquè era el Pol, si no m'equivoco, el Pol Rosselló i
sí.
el Marc Soler. No sé si has tingut, els havies vist i has tingut
sí.
alguna referència. Dius, doncs mira, jo vaig més com el Marc o com, no sé si tens alguna referència.
Amb qui vaig tenir la referència va ser quan jo era més petit, que sempre havia volgut ser Lluquet, i era el Marc Granado i el Pol Berg, que el Marc Granado feia Lluquet i a mi aquella paria m'encantava. I és la tota la vida de faràndula.
La teva referència sí. són el Marc Granada i el Pol. I en el teu cas,
jo igual Genís? Que ell, perquè van estar molts anys fent-ho i llavors era com... Cada any innovaven alguna cosa i ja era com... Buah, en plan, era superxulo veure'ls i llavors vam... Jo també és quan vaig agafar una mica més les ganes de voler ser de Rovelló o de Lluquet. Sí.
I Marta, en el teu cas... Ja sé que hi ha el Miquel Rosselló, que el Miquel, esclar, és el satanàs
sí.
de la joventut de la faràndula des de fa, ens va dir l'altre dia que feia 21 anys que ho feia, sí. o sigui, que fa 21 sí, sí. anys. Abans hi havia hagut, no sé si l'havíeu arribat a conèixer vosaltres, l'Antoni Virgili, que havia sigut un dels grans satanàs de la faràndula, però ara ja, jo crec que el Miquel Rosselló, no sé si has tingut la referència del Miquel, o ara que hi ha el Ferran.
Jo agafo més la referència potser del Ferran, perquè del Miquel s'allunya més de com sóc jo.
Ja. Yeah. Diu que sí la Mar, sí?
Sí, perquè em refereixo que nosaltres hem volgut crear amb ella també un satanàs estant amb poderio, una dona poderosa. Més de lo que deies abans, d'anar cridant en plan, ah, t'espanto, sinó d'una dona poderosa amb la seva presència fa, no només és cridar, sinó la seva presència.
També.
I per això suposo que... No s'hi relaciona tant.
Molt bé, i ara us faré una pregunta, que si resulta que algun actor, ara perquè ja s'han acabat els Pastorets, però si de cara a l'any que ve hi hagués algun actor que de cop i volta fallés en el repartiment, us animaríeu a sortir davant de l'escenari de la faràndula a interpretar-lo per substituir-lo?
Molt arriscat, eh?
Però us atreviríeu o no?
Són petits encara.
No us atreviríeu?
Aviam, atrevista, bueno.
Clar, no sé,
sí, ja veig que el Gerard sí que s'hi atreveix. El Genís, perdona, sí que s'hi atreveix.
Sí, aviam, de Lluquet i a Rovelló amb i de Satanàs i Lucifer em gustaria, però d'algun Lucifer, ai, d'algun pecat o alguna cosa així, sí.
Aquest sí, un personatge sí. més petit sí que us ajustaríem. Moltíssimes gràcies, Mar, Biel, Genís, Marta, i molta merda amb aquesta última representació de Pastorets.
Moltíssimes gràcies.
Amunt el taló a Ràdio Sabadell. Infiltrats.
I després de parlar sobre els Pastorets infantils de la joventut de la faràndula, anem de casament, perquè ens hi hem infiltrat.
Ens hem infiltrat, correcte.
I tenim el Bernat i la Júlia, que ens explicaran com ha anat aquest infiltrat al casament, al Teatre del Sol, oi?
Sí, doncs aquesta setmana ens hem infiltrat al casament dels petits burgesos, al Teatre del Sol, i magnífic. I jo, que mai he anat a cap casament... Tela. Tu, Bernat, hi has anat?
Jo sí. Si no hi has anat, doncs et podries introduir amb aquest, el casament dels petits burgesos al Teatre del Sol. I la veritat és que va anar tot molt bé. Sort en vam tenir el Pere Villaró, de Entre Línies. Mira, sona...
Molt bé, la música...
La marxa Radesky, no?
Marxa nupcial.
I això, vam tenir sort perquè ens va dir parleu amb aquest, parleu amb aquell, parleu amb l'altre, i al final en poca estona vam tenir bona informació, us agradarà.
Escoltem-lo. Ens trobem al casament dels petits burgesos. Com et dius?
Fran Rueda.
I quin paper representes?
És el marit de l'amiga de la núvia.
Pots explicar alguna escena que tinguis més en record, la que t'agradi més?
Bé, doncs potser us explicaria una escena, un moment de l'obra en el que el meu personatge, és a dir, tot el principi de l'obra és un home molt sotmès a la seva dona, i arriba un moment en què canvia aquesta història. Però no us la vull explicar del tot, sinó que vull que vingueu i que la veieu. Us agradarà molt. És un canvi molt radical del personatge i us agradarà.
És la primera vegada que es fa aquesta obra?
Aquí sí. Però vaja, és una obra d'Albert Olbrecht i ja s'ha fet a molts llocs.
És la primera obra que fas?
No, 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 jo porto 30 anys treballant en teatre i, vaja, ja n'he fet unes quantes.
I què diries a la gent perquè vingués a veure l'obra?
Doncs que és una comèdia molt, molt divertida, tot i que té punts de vegades que són bastant dramàtics, no? És una comèdia dramàtica, en aquest sentit, i que s'ho passaran molt, molt bé, riuran molt, tot comença molt bonic, que sembla un casament que no hagi de passar res, però comença la cosa a espatllar-se i al final, doncs, al final acaba bé, diguéssim, sí.
Ens trobem el Marc i la Marta, bon vespre.
Hola. Hola.
Vosaltres, quin és el vostre personatge dins de l'obra?
Bueno, el meu personatge doncs, és el fill dels llogaters on s'estaran aquest nou matrimoni que es casa. Llavors, bueno, doncs, el meu personatge està allà per ajudar, per servir a la gent que calgui, per estar una mica atent de tot el que passa, i bé, principalment això.
Jo sóc la germana de la núvia i bueno, estic allà també una mica ajudant a la mare, no? A servir els plats. Té aquest punt de tonteig amb ell, amb el personatge que fa el Marc, i en contrast amb les altres dones, troba humor a llocs on en aquella època les dones no haurien de... Bueno, no haurien de riure, diguéssim. Ella és com el punt aquest diferent de l'obra, que està sempre al catxondeig.
D'acord. Quan hem entrat hem vist una taula llarga, parada. Tota l'obra se situa durant aquest banquet?
Sí, tota l'obra és aquí tota l'estona, és aquest menjador, i se suposa que va passant el dia, i aquí van passant una sèrie de coses, i tot es va desmuntant, i tot comença molt bé, i bueno, ja veureu.
Què creieu que es vol transmetre amb aquesta obra?
Jo crec que és una mica, no, com en aquella època, però també es podria aplicar ara, d'alguna manera, com sempre es vol fer veure que tot està bé, fer veure que estàs en un nivell que tot ha de ser perfecte, que tot ha de ser molt, molt burgès, però que en el fons és tot una mentida i que a mesura que es van trencant les coses que es trencaran, que no diré perquè si no és un spoiler molt gran, doncs és com una mica això, que tot és una mentira, que es vol fer veure sempre que es té una imatge que en realitat no es té.
O sigui, és una crítica social a la burgesia del segle, d'inicis del segle XX, però sí que és veritat que es pot extrapolar a la realitat d'ara, no?
Esteu ja encarant l'última fase dels assajos. Com va començar aquest projecte? Com us hi veu introduir vosaltres?
Doncs jo em vaig trobar amb una persona aquí al teatre, és el Pere Villaró, que també surt a l'obra, i vam estar xerrant un dia de més, i li vaig dir, escolta, Pere, tinc ganes de tornar al teatre, perquè jo ja havia estat abans, i la Marta també havia fet altres coses. Llavors, doncs, bueno, parlant, va dir que hi havia aquesta obra, i bueno, al final doncs, vam acabar estant aquí.
Sí, a mi, bueno, a mi em van trucar i em van dir que, bueno, que faltava un personatge, que era, en aquest cas és el de la germana, que vingués un dia a provar, a llegir, i res, vaig venir, vaig llegir una petita part, m'agrada molt i res, doncs vaig començar els assajos al maig de l'any passat.
Què és el que destacaríeu com a més important perquè la gent vingués a veure-la?
És una obra, jo diria, com de contrastos, perquè és veritat que és molt divertida, té moments molt divertits, però també té un punt de drama bastant important i crec que aquesta col·lisió constant de crea també una certa com tensió a l'espectador, que jo crec que és molt interessant, i alhora per nosaltres també és molt interessant veure com el públic ho rep, això. No?
Sí, és una mica això, és un humor una mica absurd, perquè en el fons tu ets conscient de les coses que l'obra està transmetent, i com a públic crec que és molt interessant riure de lo que en realitat passa avui en dia, i no sé, jo crec que és una mica el que ha dit ell, no? Que hi ha punts molt, molt còmics, però que al mateix temps hi ha punts molt dramàtics que són impactants de veure. Jo crec que és no seguir només un estil de comèdia o de drama que es pugui barrejar pot ser molt interessant de veure, també. Ens trobem amb l'Ariadna Clapés. Quin paper representes?
La de la núvia.
I com es caracteritza?
Pues la núvia, bàsicament, durant tota l'obra... L'obra en si ja representa que és una crítica a la societat burgesa, una mica, bueno, això t'estic fent aquí el lío abans d'hora. Bueno, la núvia seria el personatge diferent a la resta, ja que és l'única persona que està tota l'estona aguantant, intentant aguantar el tipus, tot i que passen mil desastres, ja que vol que tot surti superbé, i acaba tan histèrica que acaba... malament, direm malament.
I com a núvia, quina és l'escena que dius, la que disfrutes més?
Jo crec que la final. Tenim una escena final amb el nuvi, que no diré què passa, però que realment va ser molt difícil d'assajar, la vam haver d'assajar a part unes quantes vegades, i que és com molt colpidora, molt culminant, també et revela una mica coses que abans no t'havien dit, i és una escena bastant des del públic, suposo, que fa molt d'efecte.
A l'hora de crear el personatge, com quines estratègies has utilitzat?
Doncs intentar trobar referents d'algun tipus, ja que és un personatge que està tota l'estona histèrica, té com una mica de personalitat molt... no sé com explicar-ho, sempre trobes algunes coses que dius aquesta noia no està bé, i clar, pensava, no està bé, però per què no està bé, no? I vaig començar a buscar referents, doncs, a dir, vale, què puc fer perquè s'enfada de cop i per què s'enfada de cop, no? I trobar referències per intentar justificar les coses que fa i el per què fa les coses, no?
I quant temps el portes assajant?
Pues no et sabria dir, crec que deu fer des del maig... El maig de l'any passat, març, abril... L'abril de l'any passat, crec. Sí, bueno.
I a part de fer aquesta obra, has fet moltes més obres o és la primera?
N'he fet bastantes més, sí. Porto bastants... Bueno, des dels 8 anys que vaig començar a fer teatre, i feia cant i dansa, també sota el teatre musical, normalment aquesta és la meva primera obra de text, bueno, de text sèria, de Brecht, algun autor així més conegut, és la meva primera obra de text, però sí que he fet molts musicals, òperes... i concerts i coses així.
I què és el que més t'agrada més, les obres de text o més els musicals?
Doncs no t'ho sé dir, perquè encara no l'he feta, però crec que una mica tot. A mi em tira molt el musical, perquè des de sempre he sigut en musical, però el text realment és molt necessari, crec. No podria dir que no a cap dels dos, al final.
Teatre de Franc.
Bon vespre, ens ha arribat l'hivern. Hem passat uns dies de molt hivern i continuaran, però a Barcelona el teatre està que bull, que a tot arreu fan coses molt interessants. Avui us parlaré d'una obra que per mi serà l'èxit d'aquesta temporada. Feíssima enfermedad y muy triste muerte de la reina Isabel I, per la companyia La Calòrica, el Teatre Lliure de Gràcia. Un títol llarg per una obra que a mi se'm va fer curtíssima. Divertida, ingeniosa, satírica i amb una qualitat destacable, tant en les interpretacions com en la dramatúrgia, amb el vestuari, la direcció i també en la part musical. Un conjunt d'atributs que fa pensar que com eren d'agosarats aquest grup que fa 10 anys, quan va crear aquesta obra, la van fer per un final de curs d'estudis, d'un fi d'estudis de l'Institut de Teatre de Barcelona. Ara els ha fet il·lusió, al cap d'aquests 10 anys, tornar-la a presentar. I han tingut l'oportunitat que el Teatre Lliure doncs, els ha dit que ho podien representar allà. Una obra que, de feíssima i triste, personalment he de dir que no en té res. Al contrari, que fa riure molt. 10 anys d'encertades posades en escena, que en moltes ocasions els ha valgut per col·leccionar premis de tota mena. Premis Max, premis de la crítica, premis de butaca. Han tingut molts premis durant aquest any. Premis a interpretacions, a direcció, a dramatúrgia, a tot. L'obra, amb una gran qualitat, amb esperit crític i irreverent, explica els últims dies de la reina Isabel I de Castella, casada amb Ferran II d'Aragó, pares de Joana i sogres de Felip I. Tota una dinastia que va canviar el rumb de la història de la península. Però no tan sols expliquen les trifulgues per aconseguir la perpetuïtat i unitat del regne, sinó que comparen una Espanya conservadora i tradicional amb una Europa moderna i progressista. Si fa 10 anys aquest relat còmic i directe era actual, imagineu-vos ara si ho és d'actual. A més, hi han posat algunes noves comparances polítiques i socials, hi han afegit. Divertidíssim i, ja et dic, molt, molt satíric. Una dramatúrgia finament elaborada de Joan Iago. Una escenografia i vestuari amb molts recursos d'Albert Pasqual, que sempre és el que fa el vestuari de La Calòrica. Uns efectes musicals molt oportuns del sabadellenc Jan Fiter. I una direcció molt acurada d'Israel Solà, que és el director, que sempre està amb ells. Que donen per resultat un lluïment d'unes bones interpretacions. Esplèndid, com sempre, l'Aitor Galisteu Rocher, fent parella contraposada amb la comicitat de Xavi Francesc. Carla Rovira, Esther López, demostren una vegada més les seves arts teatrals. I no puc estar de dir-ho. els meus actors preferits, la mallorquina Júlia Turriol i el sabadellenc i amic i estimat amic Marc Rius. Tots ells representen una tragicomèdia desvergonyida, grotesca i satírica que mai per això sobrepassa la correcció escènica. Mai es passa. Fa riure, però...
Per trobar la mida justa.
Justa. Vols, per riure, però sense fer el pallasso, per dir-ho d'alguna manera. Si fa 10 anys aquesta obra va servir per iniciar amb bon preu aquest grup de gent de les arts escèniques, ara, en la seva reposició molt més elaborada, amb més recursos escènics i de vestuari, amb més tècnica, però que no han deixat de fer-ho posant tota la passió i tot el cor, com si fossin, diguem-ne, principiants, aquest cor que al començament un posa. Penso, com he dit al començament, que serà una de les obres estrella d'aquesta temporada.
El Lliure de Gràcia.
El Lliure de Gràcia.
Ha de fer molta, vaja, vull dir, molta patxoca, diguem, que comencis, que la teva primera obra com a, per graduar-te, diguem, a l'Institut del Teatre, acabi anant a parar al Lliure de Gràcia.
Sí, els fa molta il·lusió. Però és que, és el que he dit, han fet una carrera amb 10 anys, aquest grup, que tots són excel·lents, que a part d'actuar amb ells, amb la Calòrica, han actuat amb diferents grups també, no tenen un grup tancat. Continuen siguent ells, els que van començar, però si els contracten d'algun altre grup, no tenen cap obligació.
A
continuar amb el grup.
Sí, sí.
I això és molt bo, perquè és una manera també d'aprendre d'altres maneres de dirigir, altres maneres de fer, i això se'ls nota molt.
Sí, 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 sí.
De veritat.
Molt bé. Doncs què més ens portes?
Ens ho porto una altra, que també és molt bona, Jerusalem. Jerusalem és una direcció de Julio Manrique, protagonitzada per Pere Arquilloé. Una obra que jo la vaig veure al Teatre Romea i que es representarà al Teatre Principal de la nostra ciutat el pròxim 14 de març. Que m'han dit que ja està quasi bé tot exaurit, Ho dic per endavant, quasi està tot exaurit. Una obra irreverent que ens parla d'un antiheroi, d'un antisistema. Potser és un fracassat o és un privilegiat. Viu al marge de la llei, amb drogues, amb alcohol. Habita en una caravana que justament està situada en un lloc que un home fanfarró i provocador s'hi vol construir un solar. La gent del poble tampoc el volen, tant a la vora d'ells. Però a la vegada és molt estimat pels seus amics, principalment per la gent jove, que es troben al seu recinte per fer celebracions poc correctes. Ell acull aquesta part de joves i no tan joves marginats, solitaris i vagamunts que es senten discriminats per la nostra societat. Pere Arquilloé és el que interpreta el paper principal, clar, i fa una interpretació genial, de les millors que havia vist. Bastant seguint les últimes obres que ha fet, bastant la tècnica de les últimes obres, però molt ben dirigit també, amb moments molt grotescos i d'altres amb molt més sentiment, marcant la seva manera d'interpretar, per això sempre veus el Pere Arquilloé amb diferents facetes. Un personatge que podria provocar rebuig i que, en canvi, té com molta empatia. De seguida se't fa com molt proper. Com diu el Pere Arquilloé, l'actor, és un personatge entre el Cyrano de Bergerac i Jesucrist. Gran encert de Julio Manrique en triar aquest actor a fer aquest paper tan controvertit i complex. A més, ha sabut buscar un repartiment que cada un brilla i fa brillar el seu company. Veterans com Víctor Pi, per exemple, que és excel·lent amb la seva interpretació, l'Albert Ribalta, els coneguts Marc Rodríguez i el David Oliveras, i el retorn a escena de la Chantal Aimé, que ja havia estat al Teatre Lliure i que havia estat com desapareguda, i ara doncs, el Julio Manrique l'ha tornada a agafar. I també gent jove. Gent molt jove, com la Clara Renom, l'Anna Castells, el Guillem Balart, l'Adrià Grosser i la magnífica veu de l'Anna Terrats, la noia que abans feia Mar a Mar, de Goll de Gom, que té una veu excel·lent. Ella canta l'himne de Jerusalem, composició típica anglesa que serveix per començar l'espectacle i que va interpretant en alguns moments de la funció, emmarcant moments poètics i delicats. Una escenografia perfecta, completament atapeïda d'estris de tota mena. I al centre, la caravana, on representa que viu el protagonista. No sé com pot lluir aquesta escenografia de grans dimensions a l'escenari del Teatre Principal, perquè la van estrenar aquesta obra en el Grec, en el Teatre Grec, aquell escenari tan gran. Llavors van reduir una mica i la van fer en el Romea. I ara hauran, jo penso que l'hauran de reduir bastant, l'escenografia. I hauran de buscar diferents maneres d'interpretar-ho. A part de que per transportar tota l'escenografia també hauran mirat de reduir-ho.
Sí, normalment és que les gires sempre ja fan uns muntatges més ajustats
als
possibles escenaris on vagin a representar-ho.
Exacte. A més, és una obra que està programada a molts llocs d'aquí a Catalunya, eh? I segur que ho han tingut present, això. Doncs això, que només per veure la gran interpretació del Pere Arquillué i els coneguts actors i aquesta posada en escena tan transgressora i reverent, val la pena anar-hi, veure-la.
A córrer, a comprar les entrades el 14 de març.
Exacte, i si no, a buscar alguna altra població que la faci per aquí a la vora.
Exacte. Elvira, això és tot?
Això és tot avui, sí.
Doncs moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I ens trobem la setmana vinent.
Això mateix, adéu-siau.